Doncs mira, comencem setmana i aquest dilluns és el dia mundial del Pac-Man. Recordes aquell videojoc, el que s'anava menjant fantasmes? Doncs avui és el dia mundial del Pac-Man. És el dia mundial del gòtic, però no del gòtic arquitectònic, sinó del gòtic com a manera de viure, de vestir i de pensar. I també és avui el dia internacional de la diversitat biològica. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Com et deia, dilluns, 22 de maig, són les 12:20 minuts, hores d'ara. Dia ennuvolat, 21 graus a la ciutat de Lleida i aviam, va plovent a Catalunya, a diferents indrets i a la zona de la província de Lleida, però a la ciutat de Lleida sí, també ha caigut alguna gota i fixa't que tornem amb el que dèiem les altres vegades. Ara contem gotes, no litres, i això segueix sent un problema. Marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. Avui ens acompanya el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida esperem intervals ennuvolats amb xàfecs dispersos localment forts i ocasionalment amb tempesta al llarg de la tarda, especialment a la depressió central, on tindrem acumulacions que poden superar els 15 litres per metre quadrat en només una hora. Temperatures amb pocs canvis, arribant als 27 de màxima a Lleida i Balaguer, 25 graus a Tàrrega, 21 a la Seu d'Urgell i 17 a Viella. A més, també, vent variable fluix tendint a component est. Per demà dimarts esperem cel poc ennuvolat augmentant a cel ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna, amb xàfecs localment forts i ocasionalment amb tempesta. Temperatures en lleuger ascens o sense canvis importants. 26 graus de màxima, per exemple, a Lleida i Balaguer, 25 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. A més, també, vent variable fluix amb component est de fluix a moderat durant les hores centrals. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:22 minuts. Avui ja t'informo que tenim en marxa la darrera aturada del Caragol Tour. Estan a Barcelona. A partir de 2:15 parlarem amb el nostre enviat especial, amb el Cosme García. Però abans, què està passant?
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs mira, el que està passant és que pagesos dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues s'han unit en una plataforma i es manifestaran el dia 24 a Barcelona. La primera reunió s'ha celebrat a Miralcamp aquest cap de setmana amb unes 400 persones i exigeixen ajuts immediats per la sequera. Pensava que també es podia... Clar, és que el problema d'això és que plogui o que no plogui no hi podem fer res. A veure, no hi podem fer res ara, i ara a curt termini. Perquè no plogui ara, o sigui, perquè això estigui passant, i recordo que aquesta falta de pluja no és d'ara, sinó dels darrers 23 mesos, pràcticament 2 anys, sí que hi hem fet, i hem fet molt. I ens van avisar que no ho féssim, però ho hem fet. Tot el tema de la contaminació, la falta de respecte pel planeta, la no sostenibilitat, etc, etc. Tot això des de l'any 2000, fico el 2000 per ficar una data, però ja se'n parlava abans, que ens ho estan avisant una i una altra vegada, una i una altra vegada, diferents persones, homes, dones, grans, joves, científics, no científics, actors, actrius, ens ho han dit per activa i per passiva. No hi hem fet res. Res, parlo globalment, eh? Ha arribat aquest canvi climàtic, que entre d'altres coses hi ha punts del món on hi plou més, però a Espanya, justament, hi plou menys. I a Lleida és un desastre, és un desastre. Reitero, aquesta frase de que a Lleida darrerament contem gotes en lloc de litres és una realitat, perquè amb l'Armando Álvarez n'hem parlat. Escolta, han caigut 4 gotes. 4 gotes és una manera de parlar, però és que el pluviòmetre no arriba al mínim per marcar. No arriba al 0,1 litres per metre quadrat. Per tant, parlem de gotes. I comptar gotes en lloc de litres és un problema greu. Veurem si des de les diferents institucions estan a l'alçada per ajudar al sector agroalimentari, que a la pandèmia vam descobrir que eren tan importants, que els vam posar en tant valor, però que ara, escolta, un cop més, doncs segueixen molestant, per entendre. Escolta, vale, pues si no plou, què hi farem? Avui s'ha parlat a Afrucat, a Lleida, de la fruita de pinyol, i s'ha parlat de la previsió. Una previsió que, per cert, és bona, o venia bona, però no comptaven amb una cosa, després d'esquivar les glaçades. la falta d'aigua. Hi ha anat Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Les previsions apuntaven a que eren bones, però ara falta saber com afectarà aquesta falta d'aigua.
Sí, les previsions són bones, tot i que ja ha parlat des d'Afrucata que es podrien modificar de cara a les pròximes setmanes, pel que tu dius, per la influència de la sequera. Però també són bones perquè Lleida, que és la zona més productora de préssic i nectarina de tota Espanya, augmentaria la producció amb la mitjana dels últims 5 anys amb un 6%, per un total de gairebé 420.000 tones de nectarina i préssec amb les seves diverses varietats. Catalunya augmentaria un 4% del seu total amb 448.000 hectàrees. Ara bé, quina pot ser la situació de la sequera? Es donen per perdudes els 35.000 quilos que regaven del canal d'Urgell. Hores d'ara, la major producció es troba evidentment al Baix Segrià, que rega del canal Aragó i Catalunya, que es troba a 0,20 de dotació, que és la de final d'estiu habitualment, i que es troba a un terç del 0,40, que és l'habitual. Però encara permetria aquest 0,20 el rec, com també hores d'ara el que seria el canal auxiliar del Segrià Sud del Segre. Ara bé, què s'ha de fer bé, segons ha dit Manel Simón, i que estan fent bé els pagesos lleidatans? L'aclarida, perquè s'ha de deixar en aquest cas l'arbre amb el fruit adequat pel nivell d'aigua que hi ha hores d'ara.
O sigui, l'aigua és el vector a través del qual s'estan canalitzant sals minerals i nutrients del terra cap a l'arbre, amb la qual, si no hi ha aigua, ni veu ni menja l'arbre. Llavors, si no hi ha prou material per subministrar la saba de l'arbre i promocionar els seus fruits, si no toquem la capacitat productiva de l'arbre, els fruits quedaran més petits i no serien comercials. Per això hem insistit de que hem d'intensificar les aclarides.
Les aclarides és la clau, intensificar-la, deixar l'arbre amb el fruit necessari per l'aigua que pot rebre, que també és el quallat, que és el pas de la flor, en aquest cas el fruit. I ull viu, ja s'avisa, hauran de pujar preus. El pagès ha tingut un increment de costos brutal, tant amb el que fa referència a la contractació, com també pel que fa referència a l'energia i als productes químics i fitosanitaris. Si no hi ha un augment de preu que està previst, aleshores serà pràcticament impossible equilibrar números. Tindrà això una influència de cara al consumidor final quan anem a comprar al supermercat? Segons Afrucat, no, perquè ha de ser tota la cadena alimentària la que assumeixi aquests costos.
Gràcies, Sergi. T'espero a 2:15 a la radiografia. Encara amb un altre tema, però sense deixar el tema principal, pagesos del Baix Segre preveuen collir enguany un 30% més de cireres i albercocs que el 2022, tot i la sequera. Aquesta zona, que també s'abasteix d'aigua del canal Catalunya-Aragó, que a diferència del canal d'Urgell a la Segarra-Garrigues, no ha tancat, tot i haver restringit a la meitat l'aigua per a usos agraris. I canviem de tema. Aquesta setmana és la darrera de la campanya electoral. Hi ha eleccions aquest proper diumenge, jo sé, ho recordo perquè sé que fa molts dies que en parlem, però quan arriba el moment ens pensem que està lluny. No, és aquest diumenge. Les eleccions municipals són aquest proper diumenge. Doncs aquesta, durant tota aquesta setmana, a COPE Lleida podreu escoltar les entrevistes ja personalitzades als principals candidats i candidates dels principals partits polítics que opten a l'alcaldia de l'Ajuntament de Lleida. D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres Xavi Palau, candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida. Però segueixen sortint temes i parlant, i segueixen tornant temes que no marxen mai de l'actualitat a la picota, per tornar-ne a parlar. Per exemple, el model d'acollida de temporers sense sostre a Lleida. Doncs és una... Aviam, aquest any ho hem potser personalitzat amb el tema de l'alberg aquest de Pardinyes, però és un tema que en parlem des de fa anys i anys, i per tant va sortint a les campanyes electorals. Per exemple, l'equip de govern, Esquerra, Junts i també el Comú, fins al 2021, que ha estat a la Paeria, ha impulsat aquest mandat un projecte que preveu la construcció d'aquest equipament per a múltiples usos al barri de Pardinyes, que ha de tenir, entre altres, aquesta funció d'alberg. El projecte no ha estat exempt de polèmica i, sobretot, entre una part dels veïns del barri i els grups de l'oposició que el rebutgen i aposten per un model amb allotjaments dispersats per diferents punts de la ciutat. Aquí el dramàtic, i permet-me que faci anar aquesta paraula, el dramàtic de tot plegat és que no es reunissin una i mil vegades a porta tancada tots els partits de l'Ajuntament de Lleida i es posessin d'acord en un model. Tothom havia de renunciar a alguna cosa, però ficar-se d'acord en un model. I quan s'haguessin ficat d'acord, repeteixo, a porta tancada, a llavors fer-ho públic. I fer-ho públic com a solució de ciutat. I no aquestes històries de jo vull fer això, jo et critico perquè fas això, espera que et faci fora ara del govern perquè vas dir que sí però ara no ho vols. És que no funciona així. És a dir, està condemnat al fracàs si funciona així. Si només hi ha dos partits que li donen suport, està condemnat al fracàs. I és una obra i una acció prou contundent a la ciutat de Lleida com perquè haguessin hagut d'aglutinar la gran majoria dels partits, que vol dir la gran majoria de la ciutadania. Mira, et parlo del territori. El Pallars Sobirà han recuperat dues varietats antigues de tomata. El Consell Comarcal ha repartit 1.000 exemplars de popa de vaca i redona per tornar a plantar els horts. Fins ara, per exemple, la varietat popa de vaca només hi ha una persona que l'està cultivant i, per tant, s'ha de cuidar al màxim. I acabem amb la notícia econòmica del dia. La rotació de treballadors i l'absentisme laboral van ser dos dels factors que més impuls van donar l'any passat als contractes de caràcter temporal a la província de Lleida, que es parlava d'aquests contractes, que sí, que sí, no. Doncs rotació de treballadors i l'absentisme laboral s'ha hagut de cobrir amb el tema d'aquests contractes temporals. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
¡Qué silencioso, María! ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Cope Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
I en les entrevistes electorals que estem duent a terme en aquesta campanya electoral 2023 avui, està amb nosaltres Xavi Palau, que és candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida. Senyor Xavi Palau, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i molt bon dia als oients de Cope Lleida.
Això és l'entrevista ja final que realitzem a tots els candidats i candidates, on amb 10 preguntes el que volem és sondejar una mica doncs aspectes personals, professionals i polítics de cada candidata i cada candidat. Senyor Palau, què el va motivar a entrar en política i repetir, tornar-se a presentar com a candidat en aquestes eleccions municipals?
Primer de tot perquè ara tinc 37 anys i fa 4, evidentment, en tenia 33 i jo, amb 37 anys, al igual que tots els oients de Cope Lleida, només hem viscut a Lleida una gestió política per part de governs progressistes d'esquerres, tant siguin socialistes o nacionalistes, que han comportat que Lleida sigui entre les 5 principals capitals espanyoles amb inseguretat, brutícia, cares en quant a pagament d'impostos i la segona capital espanyola amb més cocaïna, les aigües residuals i la 8ª d'Europa. Tot això són elements suficients per una ciutat que requereix d'un canvi, posar fi a 45 anys de govern d'esquerres, recuperar la nostra ciutat i dignificar-la i donar la veu a totes aquelles persones que no viuen ni formen part de cap entramat burocràtic ni de cap xiringuito que durant 45 anys han comportat, han col·laborat i han obert aquest govern de la paeria successius que hi ha hagut. Per tant, és el moment de posar-hi fi i perquè crec que és prioritari per Lleida una política d'altura, una alçada de mires i, sobretot, un govern moderat.
Com ha estat la seva experiència personal en la política fins ara?
La meva experiència durant aquests 4 anys ha sigut a títol individual, particular, molt bona, bàsicament perquè portem 4 anys d'escolta activa als carrers. Hem fet des d'actes, speak corners, hem parlat amb tothom, tothom que ha volgut contactar amb nosaltres ho ha fet. Sap la gent de Lleida que hem estat 4 anys trepitjant de forma activa tots els barris, l'Horta, Llívia, Suts i Raïmat, hem parlat amb tots del teixit associatiu i, per tant, des d'aquest punt de vista, la meva experiència ha sigut molt gratificant. La prova és que porto el programa de Lleida al cap sense necessitat d'anar amb papers ni que ningú m'expliqui res. Això és fonamental, tenir una persona a Lleida que gestioni i lideri i que no perdi els papers. Perquè aquells que porten molts anys governar-nos, com que sempre van amb papers, el dia que els perden no saben on estan. Per tant, la meva experiència a títol individual ha sigut molt positiva. A títol polític, doncs, desagradable des del punt de vista de que el sectarisme governa Lleida. Una ciutat on no hi ha neutralitat institucional, una ciutat en què el govern no reuneix amb dirigents de la franja de l'Aragó Oriental per qüestions ideològiques o partidistes, un alcalde que permet instal·lar altaveus per fer la crida al ramadana a la seva ovella i un alcalde que va doblegar Lleida amb la gestió de la Covid de forma negligent, doncs evidentment això m'ha decepcionat moltíssim i per aquest motiu ara amb més il·lusió, a falta de menys d'una setmana, és el moment de canviar i recuperar Lleida.
Com balanceja la seva vida personal amb la seva carrera política?
És molt complicat quan tenim un grup municipal fins ara de només 2 regidors, perquè és evident que nosaltres amb 2, si preguntem la gent de Lleida, has vist més al carrer a Puello, a la Rosa o a Postius que a Javi Palau? La gent dirà, no, l'hem vist més. Doncs ells tenen 7 i 6 regidors, i jo en tinc 2. Per tant, si amb 2 regidors m'han vist igual o més que amb ells al carrer, vol dir que la meva vida ha estat dedicada al servei de les persones, perquè sóc una persona de compromís i sóc una persona que el temps que em dedico a el que em tinc que dedicar, que és a millorar la vida dels meus veïns i de la nostra ciutat, m'hi dedico de forma exclusiva, estic molt orgullós de fer-ho i és el que continuaré fent els pròxims 4 anys. Per això, si estem al govern, tot això que es diu que deia Pollo de la conciliació, doncs tan conciliar des del punt de vista polític ens ha acabat comportant el que ens ha acabat comportant, que és que tenim un alcalde a mitja jornada i un govern a un terç de jornada, que al final se nota als carrers.
A nivell professional, quins diria que són els seus principals assoliments professionals?
A títol individual, vols dir? Home, doncs jo quan acabi la política tornaré al meu despatx, a la docència com a doctor en dret que sóc, i des d'aquest punt de vista, doncs, perquè penso que la política té que ser una etapa de la vida d'una persona per aprendre, per aportar, però evidentment no t'hi pots estar tota la vida aquí. Fixi's que jo vaig néixer l'any 1985 i quan jo vaig néixer Puello ja era diputat al Parlament. Fixi's aquest detall, que és molt important. Fixi's que jo tinc un any menys que Postius, i Postius ja s'ha presentat 3 vegades a l'alcaldia, ha sigut diputat al Congrés i no sé quants d'assessor del grup municipal de CiU. Fixi's que la Rosa no sé quantes vegades, quants anys porta dedicats a la política, a l'Ajuntament i al Congrés. Fixi's que la senyora Ribes crec que porta ja 4 o 5 vegades presentant-se com a candidat a l'alcaldia. Jo, la meva segona vegada.
Quin és el seu enfocament general per a abordar els desafiaments polítics i socials que enfronta la ciutat de Lleida?
Primer de tot, la seguretat. Tinc molt clar que negarem totes les ajudes municipals a delinqüents i incívics i ocupes reincidents. Coordinació policial, amb Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, en col·laboració amb la Subdelegació de Defensa. Tercer, instal·lar càmeres de videovigilància als carrers. Quart, nomenar un coordinador que estableixi coordinació entre Guàrdia Urbana i Protecció Civil. Cinquè, fonamental, els drets socials de les persones, crear la regidoria de la gent gran. Sisè, importantíssim, participació de la gent jove. Setè, garantir la seguretat viària i la conciliació de l'oci nocturn amb el dret al descans de les persones. Novè, promoció econòmica, recuperar el lideratge de Lleida, de la nostra capitalitat i les relacions amb el nostre entorn. I desè, i molt important, mantenir les nostres tradicions i cultures populars. La base de tota societat és el cristianisme. És la base del meu programa polític i des d'aquest punt de vista tenim que fer menció de les festes, tradicions i cultura populars cristianes i reconèixer d'un de nou les cases regionals de la nostra ciutat.
Arribat el cas, com es planteja treballar amb altres líders polítics per abordar els problemes de la ciutat?
Qualsevol persona que vulgui treballar amb nosaltres, des del punt de vista de pactes i acords de ciutat, és perquè es compleixen 2 requisits. Primer, perdó, 3 requisits. Primer, no construir l'alberg a Pardinyes ni les Josefines a Templers Escorxador. Segon requisit, que el Partit Popular estigui gestionant la ciutat, el que vol dir que estiguem dins del govern. I tercer requisit, neutralitat institucional, el que vol dir que no pactarem ni amb comunistes ni amb independentistes.
Quin diria que és el principal problema de la ciutat i com li posaria solució?
La ciutat té diversos problemes, Ricard. Des del punt de vista, insisteixo, que abans ho he parlat de la seguretat i que no reincidiré, però hi ha altres temes que són molt importants, com és, per exemple, la neteja. Cal aplicar una brigada de neteja perquè duen a terme actuacions de forma immediata en un termini màxim de 24 hores des que el ciutadà ens comuniqui. La gent té que estar i sentir-se a prop de l'administració local, que és la paeria. Sentir-la a prop vol dir que aquesta reaccioni quan algú li du a terme algun tipus de necessitat, de reivindicació o de demanda. Per tant, nosaltres aprovarem i aplicarem una brigada municipal de neteja de forma immediata, com de reparació de les instal·lacions esportives municipals, com de reparació de totes aquelles petites accions de microurbanisme, que pugui ser manteniment de carrers, de voreres, d'il·luminació, de fanals, de pintades, de grafitis, de soroll, totes aquelles actuacions que són immediates, que moltes vegades la gent veu que és tan fàcil com aixecar una rajola i empegar-la, que a moltes vegades ens passem mesos i mesos i mesos sense dur a terme cap tipus d'acció i que, per tant, el deteriorament va més. També és molt important una ordenació del paisatge urbanístic de la ciutat. Cal millorar els barris, cal millorar l'habitatge, cal dur a terme i finalitzar amb totes aquelles deteriorament de les façanes, de cables penjats, de catifes penjades en alguns balcons i de parabòliques penjades en alguns balcons. Cal posar ordre a la nostra ciutat i per posar-hi ordre no cal gastar diners, sinó que cal gestionar i liderar. I gestionar i liderar, Ricard, vol dir que tenim molt clar que els pròxims 4 anys a la nostra ciutat no tenen que ser de grans inversions en quant a infraestructures, sinó que tenen que ser d'accions petites, insistim, per ordenar la nostra ciutat. Tot això reforçant amb la seguretat a l'Horta, Llívia, Surts i Raïmat, cal renovar el conveni de seguretat i, el més important, tenim que reivindicar el paper de Lleida arreu de Catalunya i de tot Espanya. No podem viure submisos a directius polítics de Puello, Postius, Talamonte a Lleida, però tampoc podem viure submisos als seus partits polítics a Barcelona i a Madrid. Com pot ser que Sánchez vingui a Lleida l'últim dia de campanya a donar-nos lliçons del que es té que fer a Lleida quan el seu govern ha limitat el preu dels pisos, quan el seu govern ha permès l'aplicació de la llei del sí és sí, quan el seu govern ha permès pactes amb governs secessionistes o partits secessionistes que han venut a Espanya per un plat de llenties? Des d'aquest punt de vista, és molt important tenir una veu pròpia i no viure submisos, insisteixo, als seus dirigents polítics. Jo hauria pogut portar a Lleida a Feijó, però crec que aquesta campanya no es vota a Feijó. Es vota un projecte i es vota a Xavi Palau. Quan una persona es té que recolzar amb líders del seu partit fora de l'àmbit municipal al qual es presenta, és perquè es necessita, sigui Puello amb Aragones, sigui la Rosa amb Sánchez, necessiten un suport per intentar espanyolitzar una campanya quan el que Lleida el que ens interessa és parlar dels problemes de Lleida. I per fer-ho, necessitem un Partit Popular molt fort aquí a Lleida per tenir veu pròpia, una identitat pròpia, un lleidatanisme propi per reivindicar i defensar els nostres interessos arreu.
En tema econòmic, quin és el seu pla per abordar la situació econòmica de la ciutat? Parlo de deute, impostos...
Primer de tot, hem d'aprofitar la nostra estratègica ubicació. A una hora de Tarragona, una hora i mitja de Barcelona, dues hores de França i una hora i mitja de Saragossa. Tenim que impulsar un centre logístic per transportar mercancies. No pot ser que aquí les fabriquem, aquí es produeixin, les tinguem que manufacturar o transformar en d'altres zones, com per exemple els ports. Aquí tenim les granges, les tenim que anar al matadero a Vic. Això és del tot inconcebible, però ens cal un centre logístic i aprofitar, insistim, la nostra estratègica ubicació a fi efectes de transportar-los. Tenim que dignificar els barris, tenim que dignificar els polígons industrials, tenim que dignificar, insistim, i crear una xarxa de rodalies per poder comunicar-nos amb els municipis del nostre entorn. Tenim que apostar per la promoció econòmica, això vol dir atraure talent, retenir talent, defensar la nostra capitalitat universitària, comercial, de serveis i d'oci. Evidentment, el que cal és establir, insistim, sinergies polítiques amb el nostre entorn. Però tot això es té que fer des d'un punt de vista d'atracció. No pot ser que Lleida sigui una ciutat on hi imperi el sectarisme ideològic, la neutralitat i la no neutralitat institucional. Per això, apostem per revitalitzar el Ramble Ferran, aquest Center Business Department de Lleida, des del punt de vista que ens permet crear riquesa com a gran focus d'inversió, recuperar aquesta imatge de Lleida conciliadora, de Lleida oberta al món i de Lleida segura, neta i amb vitalitat, i és sumament important donar oportunitats a la gent jove. Com? Simplificant burocràcia administrativa, com? Baixant impostos, com? Baixant l'IBI, com? Excepcions fiscals perquè la gent pugui obrir nous negocis i emprendre projectes de vida als barris per revitalitzar-los. I tot això la gent diu, clar, si vols baixar impostos, com pagues tot això? Doncs això es paga perquè si són capaços d'atraure inversió, si són capaços d'atraure empreses, si són capaços de dignificar els polígons, si són capaços de ficar Lleida per davant d'interessos ideològics i de banderes, si són capaços de fer això, la gent vindrà a Lleida, invertirà, gastarà i viurà. I molt important, l'eix comercial ho és habitacional o no serà? Tenim que recuperar precisament aquesta revitalització comercial.
Li anava a preguntar sobre seguretat, però em sembla que a la ciutat, però em sembla que el posicionament ha quedat claríssim. El que...
Home, tenim un govern que jo sempre ho he dit, que un govern que no reconeix el principi democràtic d'autoritat dels cossos i forces de seguretat, un govern que no invita la Policia Nacional o la Guàrdia Civil als actes institucionals, un govern que li van robar la bandera espanyola de la paeria a l'inici de mandat, tres encaputxats que mai han sigut, ningú ha sabut qui és. Si et roben la bandera de la paeria, que és anecdòtic, es vol dir que no tens les claus de casa teva. Si no tens les claus de la paeria, que és de tots, com pots gestionar una ciutat? Tot això, evidentment, el que cal és, en definitiva, Ricard, posar ordre, que és molt important.
Com?
Perdona, i me'n recordo, reconeixent el principi democràtic d'autoritat dels cossos i forces de seguretat. Jo el que no puc fer com a alcalde és menys tenir la Guàrdia Urbana quan a les manifestacions de Hassel hi havia individus en arguments que donaven puntades de peu a les motos de la Guàrdia Urbana. I a sobre hi havia regidors del govern que estaven en aquella manifestació presents, perquè la gent tenen que recordar i tenir memòria. El que no podem fer és anar en contra de la nostra policia. Tenim que respectar-la i tenim que respectar els uniformes, sigui quin sigui el cos policial, perquè una societat que no compleix les ordenances, no respecta la seva policia i una ciutat en la que no hi ha unes regles mínimes de convivència i de civisme, al final això és una oligarquia. És, al final, la gent el que fa és apropiar-se dels carrers i, al final, la gent que compleix amb les regles mínimes de convivència acaba per assolir por. Però això és important, el reconeixement, insistim, als valors, als principis, a la solidesa i a la seguretat.
Planeja...
Perdona, vaig de pressa perquè intento donar-te totes les idees.
Planeja involucrar la ciutadania en la presa de decisions polítiques i socials?
Sí, però no com ho ha fet aquest govern fins ara. Aquest govern ha volgut silenciar les associacions de veïns. Nosaltres recuperarem la nostra línia directa de contacte amb tot el teixit associatiu, veïnal i empresarial de Lleida, especialment les associacions de veïns. Els consells de zona han sigut un instrument polític al servei del govern de la paeria per silenciar les associacions de veïns, eliminar-les i cargar-se-les. Però fixeu si han funcionat poc els consells de zona que tenim l'associació veïnal del Turó de Gardeny, que el 15 de desembre van instal·lar un edifici modular com a espai del local social d'aquesta associació, 15 de desembre del 2022, i encara avui no s'hi han donat les claus. Mireu aquesta gent com silencien els veïns que porten 5 anys sense reparar la pista coberta del barri de la Bordeta. Mireu com silencien els veïns que han tancat dues escoles bressol al barri del Clot i Confluències. Mireu com silencien els veïns que han eliminat, anul·lat i discriminat a més de 5.000 veïns de Pardinyes que no volien l'alberg precisament en aquest barri. Mireu com han silenciat els veïns que no han escoltat a ningú i han obert un procés participatiu pel porta a porta a Pardinyes i Balà, que nosaltres el revertirem. I mireu com han escoltat els veïns, per posar també algun exemple, com han sigut incapaços d'obrir i preguntar a la ciutadania de Templers Escorxador i d'Institut Sant Ignasi si volen el sensellarisme en aquest barri. Mireu, en definitiva, si hi ha motius per canviar el sistema de participació ciutadana. És importantíssim que la gent decideixi a on té que ser, si és que té que ser, la zona de baixes emissions, com té que produir-se la mobilitat a la nostra ciutat, quins carrers es tenen que obrir per fer obres i ampliar voreres, i a on és imprescindible destinar i gastar els diners de Lleida. Jo no vull que revitalitzi el Palau de Vidre perquè continuen resant uns quants en perjudici dels altres. Vull que reformin infraestructures obertes a la ciutat, per tothom, amb neutralitat i obertes, insisteixo, a tots els ciutadans, i no una ciutat que moltes vegades sembla que es beneficia uns determinats col·lectius en perjudici dels altres.
I ara, per acabar, com sempre, i estem a la darrera setmana abans de les eleccions municipals, un minut perquè s'adreci lliurement a la nostra audiència.
Doncs els dic als oients de Copa Lleida, que porten molts mesos escoltant-me, que és el moment de recuperar Lleida. Votar Xavi Palau és votar per la seguretat, per la neteja i pel civisme. Mur d'ocupes, mur de delinqüents, mur d'incívics i mur de totes aquelles persones que es venen a aprofitar del nostre sistema, dels serveis socials i dels nostres drets i, en definitiva, de la nostra bondat. Votar el Xavi Palau és votar per les nostres tradicions, costums cristianes, és votar pel teixit associatiu, veïnal i empresarial, és votar per les cases regionals, és votar per Lleida, per Catalunya i per Espanya, és votar per revitalitzar la nostra ciutat i és votar per recuperar la nostra capitalitat en les relacions amb la Catalunya interior, Tarragona, el nord de Catalunya i l'Aragó oriental. És votar per recuperar Lleida, posar-la al món i, sobretot, hi insistim, per defensar els drets dels veïns i veïnes de tota la nostra ciutat i per posar fi 45 anys de governs d'esquerres. I acabo. Faig una crida al vot útil de centredreta que escolta la COPE. I ho dic de forma clara i contundent. Votar a Ciudadanos, Vox i Valents en aquestes eleccions municipals, i ho dic amb tot el carinyo, apreci i respecte per aquestes persones, seria tirar un vot a les escombreries que únicament beneficia a Puello. Perquè tot vot que no vagi al Partit Popular és un vot de la divisió que beneficia al govern d'esquerres independentistes. Per això, per una vegada i per 4 anys trepitjant el carrer, demano una oportunitat per gestionar i liderar aquesta ciutat i demano el vot per Xavi Palau, pel meu projecte, per la Lleida implicada i pel Partit Popular de Lleida per traure apoyo i apostius de la paeria.
Xavi Palau, candidat del Partit Popular a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Gràcies per estar avui a COPE Lleida i que hi hagi molta sort.
Moltes gràcies.
COPE Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per a gaudir de l'essència de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i tranquil·litat dels seus espais o dels exclusius tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
COPE Lleida amb Ricard Álvarez.
I què et sembla si ens acostem a Q2 Consultors com cada dilluns per fer la nostra consulta? El nostre advocat de confiança estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57, a internet q2consultors.com. I si vols fer aquesta primera consulta, primer contacte per telèfon, 973-28-28-18. Mira que és fàcil de recordar, eh? 973-28-28-18. Com sempre, nosaltres, l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, anem a parlar de vivenda. Anem a parlar de vivenda, que se'n parla molt darrerament, eh? De la nova llei i de noves històries que han sortit amb les hipoteques dels joves. En fi, jo crec que es parla molt, però a l'hora de la veritat, si vas preguntant pel carrer, la gent no li queda clar massa coses.
Bueno, anem a parlar de la llei de vivienda, perquè es tracta d'una llei espanyola. No anem a parlar avui, si et sembla, del tema de les hipoteques, que seria un tema també,
també doncs, dona,
que dona de sí. I a més, tots dos molt propis de velles electorals,
sí.
Crec que tenen una seva motivació.
Sí, sí.
I que, a veure, si més no, el que sí que ha generat és una certa inquietud tant a propietaris com a llogaters.
Uh-huh.
A veure quin serà realment l'abast, no? Aleshores, el que sí que és veritat és que el nombre de persones que estan amb lloguer, i sempre estic parlant de vivendes, deixem partes locals, eh? Deixem a part altre tipus de lloguers. El nombre de persones que estan amb lloguer ara creixent en aquests anys, al voltant del 24% és el promig que hi ha ara a Espanya, i estem per sota dels percentatges europeus, no? El primer que he de dir respecte d'aquesta llei de vivenda és que, diguem-ne, que la cosa està molt tendra. Per què? Perquè caldrà veure què diu cada comunitat autònoma i fins i tot caldrà veure cada ajuntament per arribar a conèixer les conseqüències concretes que té per una persona, per un propietari o per un llogater.
O sigui, és una llei nacional, però llei a l'hora d'aplicar-la...
Correcte.
És diferent.
Aquí tenim la nostra llei, que també va arribar a ser qüestionada i demés a Catalunya, i que també caldrà veure a quina zona estic, perquè hi ha una paraula que es diu zones tensionades, que caldrà veure també cada comunitat autònoma com i cada ajuntament quines inclou, i que en principi serien aquelles zones que compleixen una sèrie de requisits perquè ja hagi on augmentat els lloguers més enllà d'un determinat percentatge i que el preu mig de la vivenda superi també unes determinades magnituds. I també caldrà veure el que s'anomenen grans tenidors i el que són petits propietaris. La majoria dels nostres oients seran petits propietaris. Els grans tenidors són aquells que tenen en propietat 5 o més vivendes amb dintre d'una mateixa zona tensionada, o fins a 10 vivendes fora d'això, o una superfície superior a 1.500 metres quadrats. Els petits propietaris són aquells que tenen menys de 5 vivendes i, per tant, que serà la majoria de la gent que es pugui escoltar. Val? I és un efecte diferent. La primera pregunta que algú es pot fer: escolti, jo tinc un sostre, jo tinc un tope, que és la qüestió més polèmica pot ser la vivenda, i que algú especula de que pot tindre precisament un efecte invers, pues cal dir que avui per avui, abans d'aquesta llei, ja existeix un sostre limitat al 2%. Va? Actualment ja existeix. El que fa la nova llei és que ja institueix uns sostres del 3% pel 2024 i en el 2025 s'aprovarà un nou índex que, a més, el que farà és desvincular-ho, treure'ns, fer desaparèixer aquell famós IPC que servia abans. Ara crearà una nova magnitud, caldrà veure quina és i com s'anomena, però sí que en principi hi haurà una idea de que hi haurà un sostre a les actualitzacions futures.
Clar, tot això arriba perquè el darrer any l'IPC s'ha disparat i, clar, si els lloguers haguessin de pujar el mateix que l'IPC, que seria aquesta la idea, també, igual que els sous, doncs malament aniríem, no? Llavors s'ha de desvincular justament per això.
Correcte. Verem com succeeix. Per això jo deia abans, malauradament no puc donar una informació definitiva. Uh-huh. I després també caldrà veure quan aquests lloguers es produeixen dintre d'aquestes zones tensionades, o quan es produeixen fora d'aquestes zones tensionades. Aleshores, per petits propietaris, la idea de la indexació del preu del lloguer partirà del preu que tenia anteriorment al contracte, no? En el sentit de que si jo tenia abans un contracte amb un lloguer de 500 euros, pues aquí tindré que veure aquell increment màxim del 2%, del 3%, del percentatge que sigui. És a dir, veurem aquí. I els grans tenidors tindran pues, un altre règim. També han de partir d'una cosa, que això sí que sembla que és definitiu i prou esclaridor, de que les despeses de la immobiliària, com vaig que la comissió, no la pagarà l'arrendador, o no la pagarà directament. Indirectament, pues, suposo que això repercutirà molt en un lloc. No? També hi haurà la prohibició d'incrementar el lloguer amb despeses extraordinàries. La despesa de la comunitat, les taxes d'escombraries, per exemple, és a dir, tindria que ser una qüestió, un preu net, no? Sense que aquí hi càpiga el fet, la possibilitat de que tu i jo pactem una altra cosa, és a dir, això és de caràcter imperatiu. I després també hi ha aparellades una sèrie de mesures fiscals. Mesures fiscals de tal manera que penalitzaran, recargant l'IBI amb aquells que tinguin un pis buit, perquè cal dir que l'oferta de pisos s'ha baixat aproximadament en un 35%. Això què vol dir? Que cada vegada hi ha més gent que per una raó o per una altra decideix no ficar el pis en lloguer. Pues penalitzar mitjançant l'IBI. I en quant a incentius fiscals, qüestions positives, a l'hora de la declaració de renta, pues dependrà de diversos factors. Si jo he reduït el lloguer previ, si jo he fet obres de rehabilitació a la vivenda, si el meu llogatari és una persona entre 18 i 35 anys, tindré una sèrie de avantatges. Una altra qüestió polèmica és que això sí que ha corregut com la pólvora, és que siguin més llargs els desnonaments en cas d'impagament o en cas de factors. Bé, sembla que s'introdueixen noves pròrrogues, això pot significar processos judicials més llargs. També sembla que es busquen solucions extrajudicials, que quan no arriben a bon terme significaran allargar més això. Pues sí, sembla que els desnonaments s'allargaran un promig que no. Potser entre un i dos anys, diu la gent. No? I també cal dir que tot això que he dit estem parlant per la vivenda normal, és a dir, no lloguers de locals, però no per la vivenda turística, és a dir, aquell que llogui, o sigui, llogatari d'un apartament a Cambrils a l'estiu, això no l'afectarà, o aquell que llogui la seva vivenda per estudiants, això no l'afectarà, és a dir, cal veure en cada cas com ens afecta. Què ens afectarà? Sens dubte que sí. L'abast, pues, bueno, i després, evidentment, sempre hi haurà, malauradament, l'àmbit de la picaresca, clar, que aquí ens aventa una mica.
Bueno, de totes maneres, si creus que et pot afectar o simplement per dir, escolta, deixa'm estar al dia, visita Q2 Consultors, li expliques el teu cas particular i et donaran assessorament de manera personalitzada, que al final és el que volem, perquè les lleis són tan generalistes i parlen en termes tan generals que no saps mai si entro, no entro, m'afecte, no m'afecte, què puc fer, què no puc fer. Doncs mira, 973-28-28-18, això sí que ho pots fer, marcar aquest número, 973-28-28-18, t'atendran des de Q2 Consultors i donaran un assessorament totalment personalitzat. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
I nosaltres que ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González. Avui també parlarem del Caragol Tour, que arriba a Barcelona, amb el nostre enviat, amb el Cosme García, i la radiografia. Parlarem d'esports, que encara hi ha cosetes per parlar aquí, a Cope Lleida.
Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas electorales. Este mundo de los pronósticos sobre las elecciones es un auténtico mercado persa en el que uno puede encontrar de todo lo que le venga bien y se ajuste a sus expectativas. Ahí tenemos el ejemplo del CIS, que es un organismo oficial y que suele decir todo lo contrario de lo que dicen la mayoría del resto de encuestas que se publican. Bueno, en cualquier caso, ninguno de estos sondeos resulta totalmente fiable. Son estimaciones. Su valor no reside tanto en las diferencias entre unos y otros, sino en las semejanzas, en la tendencia que se observa en las encuestas. A nivel general, sin entrar en regiones o ciudades particulares, pues ahora mismo el PP tendría resultados muy superiores a los que, por ejemplo, obtuvo en el último proceso electoral, aunque se ha estancado en las últimas semanas. A la inversa, el PSOE ha ido perdiendo fuelle en el último año, sin embargo, parece que en estos últimos días se ha ido recuperando un poco. Vox permanece estable y puede ser la llave en más de un gobierno donde el PP se puede quedar a las puertas, por ejemplo, en Valencia. Y lo mismo le pasa a Podemos, que no acaba de levantar cabeza, sobre todo desde que ha aparecido Sumar. ¿Y Ciudadanos? Pues prácticamente ya va a desaparecer del mapa político. Estamos hablando en general porque sería imposible en este espacio de tiempo meter cabeza en cada una de las comunidades y grandes capitales que se la juegan este próximo domingo. En muchos de estos lugares la fuerza la tienen partidos de ámbito regional. Esto pasa y pasará en los ayuntamientos de Cataluña o el País Vasco con el PNV, Esquerra o incluso con Bildu. Así que hacer una foto del momento electoral ahora mismo es como ver un cuadro de Velázquez, ¿eh? A primera vista, el conjunto puede parecer una cosa, pero oye, luego la riqueza está en cada uno de los detalles. Lo que un día como hoy también hay que analizar es si ahora mismo tiene alguna utilidad eso de prohibir sondeos electorales a 5 días de las elecciones. Es una normativa que se estableció hace ya tiempo, en 1979, en teoría para evitar la influencia en los votantes, pero el mundo ha cambiado tanto, ha cambiado de forma tan radical y actualmente las posibilidades de información y las formas de influencia son infinitamente mayores que hace 43 años. Se llama Internet. Desde 2021, el Congreso estudia retirar esta norma y en Europa solo Grecia, Italia, Chipre y nuestro país, España, mantienen esta prohibición. El resto ya la ha eliminado. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues más de huelgas, Pilar. Otra que tenemos encima. 45.000 funcionarios de justicia de toda España han iniciado este lunes una huelga indefinida para exigir pues una mejora salarial de 400 euros al mes. No está mal. Sería similar a esa mejora lograda por los letrados, jueces y fiscales con sus respectivos paros. Precisamente mañana los jueces y fiscales van a firmar con el Ministerio el acuerdo de subida salarial alcanzado y que supondrá desconvocar la convocatoria de huelga que tenían encima de la mesa. Hoy también tenemos datos sobre natalidad en función del lugar de residencia de nuestra geografía. Y estos datos nos dicen que San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, cuenta con la tasa más baja de natalidad de toda España. En este municipio no alcanzan ni un hijo de media por mujer. Por el contrario, Melilla y la línea de la Concepción en Cádiz cuentan con la tasa más alta de toda España, llegando a 1,77 hijos por mujer. En Marín, en Pontevedra, la policía local ha detenido a un hombre como presunto asesino de una mujer de 33 años. La investigación inicial descarta que estemos ante un nuevo caso de violencia machista y apunta a una presunta deuda por drogas. En el Vaticano ha confirmado que el Papa viajará a Lisboa del 2 al 6 de agosto para participar en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud. También anuncia que Francisco va a realizar una visita al Santuario de Fátima el sábado 5 de agosto. Y con la asistencia del arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, se han exhumado en el cementerio del Carmen los restos del padre José Luis Gago, actualmente en proceso de beatificación. Han sido trasladados a la iglesia de San Pablo, donde a mediodía han celebrado una eucaristía el provincial de los dominicos, Fray Jesús Díaz Sariego, con miembros de la comunidad, familiares y representantes de la asociación Padre Gago.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid se pronuncia sobre los insultos racistas a Vinicius.
Hace media hora, comunicado oficial del Club Blanco que ha decidido denunciar los hechos ante la justicia, Melchor Ruiz.
Sí, y donde el comunicado muestra su más enérgica repulsa y condena lo sucedido contra Vinicius Junior ayer en Mestalla, hechos que constituyen, dicen, un delito de odio, por lo que han presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado por delitos de odio y discriminación. Hacen referencia a ese artículo 124 de la Constitución, donde se establecen, entre otras funciones del Ministerio Fiscal, la de promover la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos. Termina el comunicado diciendo que ante la gravedad de los hechos han acudido a la Fiscalía del Estado sin perjuicio de personarse como acusación particular en los procedimientos que se inician.
Se suceden en España las condenas. La Asociación de Futbolistas Españoles acaba de anunciar que también denuncia ante la Fiscalía General del Estado y es tema de conversación en el resto del mundo. Arancha Rodríguez.
Los insultos racistas recibidos por Vinicius son portada en los principales medios internacionales y no solo en los medios. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido uno de los primeros en levantar la voz y mostrar su solidaridad con Vinicius. Además, ha recordado que se tiene que aplicar el protocolo contra el racismo en todas las competiciones. Tampoco han faltado muestras de apoyo de estrellas mundiales como Mbappé o Neymar, asegurando que están al lado de Vini. Es jugadores como Rio Ferdinand pidiendo la intervención de la Liga, y en Brasil, donde no se habla otra cosa, el presidente Lula da Silva pide al gobierno español y a la Liga que tome cartas en el asunto porque el racismo es inadmisible en nuestra sociedad.
A esta hora comparece el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, para expresar su posición ante los insultos racistas en el fútbol español.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb cel a la ciutat de Lleida ennuvolat. Avui ja sabíem que havia de ser així. Aquesta setmana serà doncs, amb núvols, amb temperatures màximes limitades. A hores d'ara estem a 22 graus, hem guanyat només un grau. Evidentment, el sol és fort, però el sostre de núvols fa doncs, que tinguem aquesta limitació de pujada de temperatures. D'aigua, de moment, doncs, bueno, va caient. Hi ha precipitacions, el que és la província de Lleida, al mig i cap al nord, però vaja, res de xifres escandaloses. Demà l'Armando Álvarez ens farà un resum, però ja et dic jo que les pluges que estan fent són les que van bé a la terra, i prou. I prou més, no li busqueu més històries. No és que ara ploure a dos dies seguits i ja està, ja s'ha acabat tota l'alarma, tot el problema de l'aigua. No. El que està plovent va bé pel sol, pel terra, perfecte, però no generarà acumulacions importants als diferents embassaments. D'aquí uns moments estarà amb nosaltres el Joan Ramon González, amb ell ja saps que parlem dels bocins d'història, però abans
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs t'explico que els pagesos dels canals d'Urgell i del Segarra-Garrigues s'han unit en una plataforma i es manifestaran el dia 24 a Barcelona. La primera reunió s'ha celebrat a Miralcamp amb unes 400 persones i han exigit ajuts immediats per la sequera. També la sequera i les restriccions al regadiu condicionaran les previsions de collita de fruita de pinyol de Forucat i del Departament d'Acció Climàtica. Si bé és cert que es colliran més quilos que l'any passat, que va estar especialment marcat per les glaçades, la falta d'aigua d'aquest any farà caure la producció en comparació amb la mitjana dels darrers 5 anys. Així, la patronal del sector estima que al conjunt del país es colliran unes 413.330 tones de préssec i nectarines. Això significa un 5% menys del que és habitual. No de l'any passat, que va haver moltes glaçades, del que és habitual. Aquí, si resten els 35.000 milions de quilos que hi ha a la zona del canal d'Urgell, que es donen per perduts ja. A més, es preveu un increment dels costos de producció que el sector confia que es vagi compensat per un increment de preus. Ja sabeu com va aquesta cadena de preus. És a dir, tu te'n vas al supermercat o a la teva fruiteria i veus que el preu ha pujat. I et diuen, clar, ha pujat doncs perquè els costos s'han disparat. Però en cap moment una ciutadana o un ciutadà tenim informació de si aquell increment que m'estan fent pagar a mi l'està rebent el productor, la pagesa o el pagès. En cap moment t'ho diuen. O sigui, pujar els preus és ràpid i fàcil. Ja ho hem vist. Guerra a Ucraïna, ja està, puja tot. Algunes pujades estan... són necessàries, perquè sí, ha pujat certes històries, d'altres s'han apuntat al carro i serien més discutibles. No dic que no, dic que serien discutibles. Però tu fixa't, a tu et pugen el preu del préssec, per exemple, i et diuen, no, és que clar, el productor, el pagès té més despeses. Val, perfecte. Algú comprova si al pagès li estan pagant més? Ningú. No en tenim ni idea. No en tenim ni idea si realment està sent així. I jo crec que això és important que ho tinguem clar i ja hauríem de saber-ho, si realment està passant així o no. Per exemple, al Baix Segre es preveu collir un 30% més de cireres i albercocs que el 2022, tot i les restriccions d'aigua per la sequera. Ja veieu que això depèn de la varietat, depèn del lloc, depèn del moment. La manca de pluges i el rec gota a gota afavoreix la producció en aquesta zona que s'abasteix del canal Catalunya-Aragó. Ja veieu que aquí sí que es pot dir allò de no plou mai a gust de tothom, ni molt menys. Mira, marxem ara cap al territori perquè la fi de la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern 2030, enterrada el 21 de juny de l'any passat pel Comitè Olímpic Espanyol, ha portat els responsables polítics a passar plana i buscar alternatives a aquest projecte. Des de les diverses comarques pirenaiques continuen lluitant i treballant per millorar les comunicacions i infraestructures sense la necessitat d'un projecte olímpic. També en atreure altres esdeveniments esportius, com ara els Mundials de Piragüisme, de la Seu i Sort del 2027, sense renunciar a una futura candidatura. Tornem-hi, d'aquí 4 anys. La plataforma Stop Jocs Olímpics no veu viable el turisme associat a l'esquí amb l'actual context d'emergència climàtica i demana alternatives que apostin per feines ben pagades i de qualitat pels joves. Home, ben pagades ho volem tots. Aquí el problema és... haurà de ser just. Precari no, haurà de ser just. El problema són aquestes diferències tan abismals a la societat actual entre diferents sectors o diferents persones que potser acaben treballant més o menys el mateix. Entre el sector públic i el privat, per exemple, i depèn de quin sector públic i depèn de quin sector privat. Però vaja, així està el dia. Estava pensant ara que si dues comunitats autònomes no es van poder posar d'acord per presentar una candidatura conjunta, per optar a la tria d'aquests Jocs Olímpics d'hivern, com hem d'esperar que després tinguin en compte les necessitats de cada territori, prenguin les decisions correctes, les que s'han de prendre, etc, etc. Si no es van poder posar d'acord amb això, que era per guanyar tots. Les enveges, els egos, escolta, tu tindràs una prova més que nosaltres. Ens ho faràs dir en català o haurem de dir en castellà? Històries d'aquestes, perquè t'asseguro que m'agradaria estar en aquestes reunions que ens pensem que són d'alt nivell i deuen de ser d'un baix nivell, però baixíssim, que ens faria por, ens faria qüestionar si anar a votar o no diumenge. M'agradaria estar en una reunió d'aquestes, perquè t'asseguro que deu ser tremendo. Perquè fem una pausa i parlem dels bocins d'història.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que els bocins d'història ens visiten sempre a l'inici de la setmana, els dilluns, i aquí estan, altra vegada, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs aquí, després de que tornem a ser Medina a la vida, sí, la batalla van triomfar els àrabs, com cada dos anys passa, i bé, per tant, molt interessant la recreació aquesta que sempre fan els músics i cristians. És una iniciativa de ja fa més de 25 anys, i benvinguda sigui, se mantingui, i felicitats a tots els que van participar, i especialment als organitzadors de la festa.
I tant. Sort que ho van alternant, si no, per decidir el que passaria cada any, potser hi hauria algun que altre problema, però escolta, això ho van tenir clar des de principi, un any l'altre, i s'ha acabat la història. De fet, és una mostra artística. Ara ja tot el tema de moros i cristians, a part de tocar el que és temes històrics, per mi ja és una mostra artística. És tot una escenografia de home, no sé si algun deu de sector, però la majoria no, però ja comencen a semblar-ho,
Sí, no, cada vegada el llistó lo posen més alt, l'espectacle cada vegada és més arrodonit, i com sempre té dues diferències en tota la resta de festes de moros i cristians que es fan en el País Valencià, que són la festa sempre ha triomfat. Ahir són, entre cometes, més fidels al realitat històrica perquè sempre acaben guanyant els cristians, segons la història. Però aquí a Lleida, com és una recuperació, tot i que sembla que l'origen de la festa estigués aquí, amb el casament de Ramon Berenguer IV i la Peronella l'any 1150, i que es va exportar cap al País Valencià, després es va anar perdent fins que es va recuperar, i aquí sí que té aquesta originalitat, que és que cada any canvien, i que de fet també recull una mica històricament el que va passar, perquè no sempre van guanyar els cristians, ni sempre van guanyar els àrabs, sinó que en aquells quasi set segles que van estar la presència islàmica aquí, va haver moments en què guanyaven uns i guanyaven els altres. Per tant, aquest és un bon reflexe d'aquesta realitat. I la segona característica és que, com els valencians quan venen aquí sempre diuen, ostres, vosaltres teniu un castell de veritat, no? Com nosaltres, que ens parlo amb un castell de cartró a vegades, aquí va allà, no? Tot i que, anacrònicament, la Seu Vella està molt lluny de la batalla, però, en fi, tot sigui ben dit.
Molt bé, escolta, doncs d'una història, o d'un bocí d'història cap a un altre, perquè aquest és més cap enrere i una mica més lluny, però és fascinant igual, tot el que envolta el que ens has d'explicar avui.
Per descomptat, avui com és dilluns preelectoral i per no entrar en masses temes molt propers, perquè no es pensin que fem campanya a favor d'un o dels altres.
Parlem d'una cosa ben llunyana, en el temps i en l'espai.
Correcte. I és una cosa que teníem pendents de commemorar, que és ni més ni menys que el descobriment de la tomba de Tutankamon. Egipte, com has dit molt bé, Ricard, és un país que fascina i veritablement tothom que no el coneix en directe se recomana que vagi un cop a la vida a veure en directe aquelles pedres glorioses i que tant també han influït a la nostra pròpia cultura. Egipte, la peculiaritat que té és que és una cultura que gairebé dura 3.000 anys i apenes evoluciona. Els especialistes sí que saben distingir entre el principi, quan se fan les piràmides, al final, en Cleòpatra, que és la darrera faraona. Però han passat gairebé 3.000 anys i la diferència és mínima entre uns estils i els altres. I això és com si nosaltres ara estiguéssim 2.000 anys després de l'època romana i encara estiguéssim fent les coses a la romana. Les coses han evolucionat molt en la nostra cultura. Egipte és amb això... és una de les peculiaritats. I tothom, quan parla en Egipte, a part del Nil i el desert, i d'altres coses potser més crematístiques, podrien ser bàsicament els dos exemples que hi ha, les piràmides, sense cap dubte, i l'altre és Tutankamon. Tutankamon, aquella màscara d'or que tothom la té gravada a la mirada perquè és totalment frapant, és la que marca una mica aquesta història que ara explicarem el més breument possible i, si convé, pues, ja allargarem el dilluns que ve. En principi, és un fet el recordar que els faraons, com la majoria dels pobles antics, sempre tenien obsessió perquè la mort no fora un final del tot, sinó que ja fora un pas cap a l'altra vida. Sempre se creia que hi havia una segona vida i a Egipte això ho tenia molt clar, en el sentit que el riu Nil era la vida. Els pobles normalment estaven situats a la dreta del riu i a l'esquerra, que és on començava de seguida el desert, allí estava situat els cementiris, tenint en compte també que és el recorregut que feia el sol surt per l'est, per la dreta del Nil, i se posa per l'oest, on està en el desert. Per tant, el primer gran cementiri seria Saqqara, després està Giza, amb les piràmides, que ara no entrenem en detall. Però les piràmides, tot i que eren un monument potent i important i que tenia trampes perquè no poguessin entrar a cercar els tresors que tenien els faraons acompanyant-los perquè, com havien de ser eterns en l'altra vida, perquè tinguessin el mateix estatus que havien tingut en vida, a part de momificar-se, se portaven tot el que podien dels tresors materials per continuar tenint aquell poder. Això feia que, de seguida, els que tenien ganes de tenir tresors en l'actual vida i no deixar-los pels faraons en un futur incert, anaven i saquejaven aquelles tombes. Per tant, des de molt antic, aquelles tombes van ser saquejades. Hi ha referències d'intents de saquejos, de moments que s'agafen als lladres, que són, evidentment, castigats amb la pena de mort, però tot i amb això, totes les tombes es van saquejar en l'antiguitat. Això fa que, segons evoluciona aquesta cultura egípcia que hem dit, arriba un moment que prescindeixen de fer les tombes tan a la vista, tan sumptuoses, i quan la capital no està al nord d'Egipte, sinó que està al sud, en el que és l'actual Tebes, l'actual Luxor, que corresponia a l'antiga ciutat de Tebes, i que és la que seria la capital de l'Imperi Nou, que seria el que bàsicament estaria funcionant des del 1150 al 1070, són 500 anys de faraons, en tres de les dinasties, la 18, la 19 i la 20, i decideixen, en lloc de fer piràmides, a l'altre costat del riu, davant de Tebes, de Luxor actual, hi ha una muntanya que té forma de piràmide. I llavors diuen, home, doncs podem fer a sota d'aquesta piràmide, en unes valls d'aquestes seques, que quan plou, però molt poc, però que marquen aquestes valls, els guadis que es diuen allí, fer hipogeus, fer tombes soterranes, i allí comencen a enterrar els diferents faraons d'aquestes dinasties. És la que es diu la Vall dels Reis. Perquè, en total, que se sàpiga, s'han trobat 65 tombes que se coneixin. Sempre hi ha la petita sorpresa que pugui haver alguna més, de 65 personatges reials que estan enterrats en aquesta vall. Vall que després té una paral·lela, que està dedicada a les reines, i té alguna altra complementària per als nobles, però, en fi, ens centrarem en aquesta vall. Aquestes tombes, per tant, són les que van funcionar, torno a repetir, entre, grosso modo, entre el 1500 i el 1000 abans de Crist. Recordem que, per exemple, quan s'estan a fer aquelles tombes suntuoses, aquí a casa nostra, els nostres poblats eren aldees de l'edat del bronze, descampades, i que cap al final, cap al 1000, el que fem és poblats com el Genó d'Aitona, que és el primer urbanisme que tenim. Per tant, estem a anys llum de les construccions que s'estan fent al propi Orient, aquí a casa nostra. D'aquestes tombes se van conèixer totes des de l'antiguitat, però sempre també, malauradament, saquejades. Fins i tot, al final d'aquest imperi, per salvar, si més no, les mòmies, el que van fer els sacerdots van ser agafar totes les mòmies i portar-les amb un amagatall a prop d'aquella muntanya piramidal que hi havia, i en una cova van col·locar totes les mòmies amb alguna selecció dels tesors que hi havia. I ahir sí que van tenir sort perquè aquell amagatall va funcionar i fins al segle XIX, que es va trobar casualment per un pastor i van començar llavors a fer córrer dintre del mercat d'antiguitats aquelles mòmies, i llavors es van poder recuperar, i per això actualment tenim la majoria de les mòmies reials d'aquestes dinasties en el museu... Bueno, estan
tot i que l'acció va ser bona per preservar... clar, ja no les podem veure en el seu estat original, com estaven... clar, és un mal menor, no? Entenc, però...
Clar, però pensem que això ja ho feren a l'any 1000 abans d'aquí.
Sí, no, que és un mal endèmic, eh? Vull dir que això, sacsejadors de tombes, bueno, pel·lícules se n'ha fet, vull dir que...
Ara, per descomptat, per això, per aquesta mania de portar-se tresors a les tombes, bueno, tresors o objectes d'ús quotidià que poden ser útils pels vius i que pels morts, i depenent de les creences, ja sabem la destinitat que tindrien. En aquest sentit, llavors es pensava que totes les tombes ja estaven saquejades d'antic i, per tant, des del punt de vista arqueològic, tenien l'interès de conèixer-les, d'estudiar-les, perquè tenen algunes són autèntiques catedrals. La de Seti I és pràcticament té una superfície soterrada com la catedral Nova Nostra de Lleida, és a dir, increïble, i unes pintures magnífiques. Per tant, són tombes reials impressionants. I aquí trobem el personatge del que hem de parlar ara, que és Tutankamon. Tutankamon és el que tenen els egipcis, és que com sabien escriure amb aquell alfabet tan curiós que és el jeroglífic, tot i que també tenien un més d'anar per casa, però el que és xulo perquè ficaven a les parets dels temples i de les tombes era aquells jeroglífics, normalment feien llistes dels reis, amb la qual els egiptòlegs sempre han tingut la possibilitat de conèixer, si no al 100%, la llista dels reis que van governar a Egipte. I, per tant, era trobar tombe, podien situar-la, tatxat. Aquesta està trobada, aquesta mòmia, cada vegada se va avançant, i sempre hi havia algunes, com encara hi ha alguna, que no s'ha trobat. És a dir, en aquests moments encara tenim algun faraó que no lo tenim situat, no s'ha trobat la mòmia. Tutankamon era un d'aquestos, i Tutankamon representava, de totes maneres, que en aquestes llistes tenia una vida efímera, curteta, apenes 10 anys de governant. I, per tant, era com un faraó menor i que, bé, en principi ja sortirà algun dia, però no se li donava especial importància, pensant que al ser un faraó petit tindria potser una tomba petita, com de fet és el que va passar, i que estaria saquejat d'antic i, per tant, s'havia oblidat. Dit això, saltem en el temps i quan comença l'egiptologia ens anem a dos personatges que són fonamentals en aquesta història. Tenim, per una banda, un lord anglès que, com tots els lords anglesos de finals del segle XIX, en l'època en què Anglaterra estava en plena expansió en el que és l'imperi britànic, arriba ociós perquè bueno, té la fortuna que té i es dedica simplement a viure, a viatjar, i es dedica a fer esports. Té un accident de circulació brutal al 1903 a Anglaterra, que està a punt de costar-li la vida. Queda bastant tocat en el cos i el metge li recepta que perquè no pateixi tants dolors, sobretot amb el clima humit que té Anglaterra a l'hivern, que se marxi a passar els hiverns a Egipte. Lord Carnarvon marxa cap a Egipte, li fa cas, i aquest gust per l'aventura, li agrada el país, és l'època en què se podia excavar, si tenies diners, amb molta facilitat, perquè pràcticament demanaves un permís que te'l concedien i que, curiosament, l'Egipte en aquells moments no era independent, sinó que tenia la seva pròpia autonomia, però tenia una certa dependència dels països occidentals, en concret, en bona part també hi ha d'Anglaterra, tot i que la Junta d'Antiguitats pertanyia als francesos, com un record de quan va anar Napoleó a principis del segle XIX. Bueno, Lord Carnarvon rep el permís per començar a excavar, excava, la primera excavació li surt fatal, a més no tenia ni idea i, per tant, millor no saber el que va fer perquè va fer xapusses autèntiques, no?
Clar, aquí el problema és que tot el que anava trobant que no era el que buscava, doncs, escolta, descartat, no? Fora d'aquí.
Sí. Sí, no, a més, el problema és el de sempre, i aquí sempre un arqueòleg li interessa l'objecte, però el que li interessa és com està situat.
Clar.
Que és el que dona la informació. I això és un procés que ha avançat en el coneixement. Moltes vegades encara hi ha molta gent que diu, oh, quan trobes una cosa te poses content. Sí, home, evidentment, però aquella cosa fora del context, no. L'important és aquell objecte que te parle de la seva història i per això és interessant saber-lo trobar en el lloc que va quedar en el pas del temps. I això, clar, Lord Carnarvon no ho sabia. Aquí tenim el tercer personatge, que és l'arqueòleg. L'arqueòleg que és Howard Carter, el qual era de família humil, era un bon dibuixant, un bon aquarel·lista, i per això, als 17 anys, el contracten perquè anés a fer dibuixos dels jeroglífics, en aquella època que la fotografia també ja estava començant, però que ficar-la en color no podia fer-se, i ell, com bon aquarel·lista, podia reproduir les pintures i els dibuixos per als arqueòlegs que en aquells moments estaven treballant per Egipte. I comença a fer-se un nom en Egipte com una persona metòdica que té una manera molt rigorosa de treballar, i això fa que un bon dia el Carnarvon demani un arqueòleg que li pugui ajudar, se li presenta la possibilitat de que sigui Carter, que ja havia perdut la feina que l'havien donat per un follon que va tenir, que ara no entrarem en detall per comentar-lo, i llavors a partir d'aquí comença una relació quasi d'amor i odi, però més d'amor que d'odi, és a dir, que va tenir els seus moments també de discussió, com totes les parelles, en aquest cas era una parella professional, però que van sortir-se bé l'efecte. Carnarvon li va donar la màxima confiança a Carter i Carter va començar sistemàticament a fer pràcticament l'excavació de tota la vall dels Reis, poca broma, és a dir, que és de dir, per assegurar-nos que no quede cap tomba, comencem des de baix i fins a dalt.
I vinga, va, tot el que trobem.
Va fer per primera vegada un plantejament científic. Clar, això implica temps i diners. I, evidentment...
Temps i diners, estava pensant personal, també, mobilitzar personal, que això és diners, sí. Vull dir que això és el...
Tot i que el sou dels natius podia ser barat, podien dir en aquells moments, però, bueno, eren diners i pensem que...
Clar, és que moure terra avui en dia ho trobem relativament fàcil amb el tema maquinària, però, clar, és que déu-n'hi-do, eh?
No, i pensem que en excavació la maquinària s'utilitza molt puntualment, ara també, perquè te pot impedir conèixer ben bé com funcionen les coses.
Sí, Joan Ramon, però tu que estàs al dia d'això, hi ha certs avanços tecnològics que et permeten decidir a on excavar, no? Ara, sense haver de moure res de terra, doncs estil ressonàncies, sí, o aquestes històries, o els radars...
El radar és l'eina més important que tenen.
És que, clar, posat a moure terra, dius, bueno, que almenys sigui on l'hagi de moure, no? No començar a provar com un talp, allò, vinga, anem provant. Sí.
No, abans se feia això, les cartes, a més sempre buscaves ja, havia altres punts de referència que te permetien.
Sí, però anaves una mica cegues.
Però ara això és una bona ajuda, evidentment, per descomptat. Tot i que al final, fins que no es fa l'excavació, no tens els resultats definitius, perquè a vegades allò que ha sortit en aquelles incidències del georradar, després a vegades són coses del més estranyes i no corresponen a uns murs antics o al contrari. Però, en fi...
Joan Ramon, com que ens hem quedat sense temps, si et sembla, ho deixem aquí al començament de l'excavació del Vall dels Reis.
Correcte, està excavant i aquí quedaria pendent el tema que encara no he parlat de Tutankamon.
Però podem fer alguna cosa d'espoiler o no? Ho trobarà aquí, sí, en aquesta vall o no?
Molt breument, exactament. És a dir,
però molt, eh? Només espoiler, eh?
Sí, espoiler. Finalment, està a punt de dir-li Carnarvon a Carter, s'ha acabat, ja no te puc subvencionar més, m'ha costat molt car. Carter li diu, vinga, una última campanya, queda aquí un raconet en aquesta zona del mig de la Vall dels Reis, provem-ho, vinga, te deixo l'oportunitat. I bé, dit i fet, quasi bé, quan estava acabant inclús aquell termini, apareix un graó.
És la llei de Murphy.
I a partir d'aquell graó, comencen a netejar i apareix la tomba de Tutankamon.
O sigui, que després de fer tot un avall, escolta, va, aquest últim tros, i allí surt. És la llei de Murphy, ja ho saps, això. Escolta, que...
Ja ho explicarem, això.
La setmana vinent i acabem de parlar d'aquestes històries. La llei de Murphy ve molt més abans que el senyor Murphy nasqués. Ja ho veieu, que això ens ha acompanyat tota la vida a la... a la societat.
I ens acompanyarà,
tens tota la raó. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies.
Adéu a tots i bon final de setmana electoral.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I abans d'obrir la nostra radiografia, la tertúlia d'esports, tenim Caragol Tour, que avui sí que ja es queda també a una de les parades habituals, eh? Aquí al costat de Barcelona, i com sempre, doncs amb el nostre enviat especial, perquè si no, jo crec que si no hi anés el Cosme, no hi hauria Caragol Tour. Vaja, tinc aquestes sospites. Eh? Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Aquí estem, al Caragol Tour, aquí a Can Amat. Estem a Sant Esteve de Sesrovires. No és la primera vegada, tres vegades que hem estat aquí a Sant Esteve i avui és un dia important. Si bé el temps es mou una mica d'allò entre clars i núvols, no ens hem atrevit a fer l'aperitiu a fora, lògicament, a l'exuberante rubia con nombre de santo, en Sant Miguel. Però ho fem aquí dins. Som 80 persones, diferents representants dels mitjans de comunicació, turoperadors, polítics. Avui és un dia important, entitats socioculturals i, per supost, estem aquí amb una persona entranyable per nosaltres a la cadena COPE, un amic de tots, l'Octavi Pérez. I no, suposo que ha vingut amb un Hyundai, perquè si no, no ho entendríem d'una altra manera. Octavi, no has pogut vindre ni a León ni has pogut vindre a Madrid, però a finalment Madrid, sí, vas vindre un moment, vas estar un moment i tenies que marxar ràpidament. Però avui te retrobaràs a nosaltres, que ha suposat 18 anys de Caragol Tours, segons tu.
Bueno, reprovar no, que la gent que tenim a la pleca ho tenim sempre bé, no es precorregi el Cosme. Bueno, és la festa de Lleida i el Caragol Tour, pues, com a nivell promocional, és una fita molt important. I encantat de la vida estar aquí en primer lloc amb l'amic Cosme i tota la gent que recolzem aquesta gran festa nostra.
Tu ets precisament el que portes un personatge que els nens estimen moltíssim, que és l'Àlex.
Sí, sempre és un plaer portar un a part de la rellevància publicitària que pot tenir, però, bueno, com diu l'amic Cosme, pues, bueno, els crios quan ho veuen i els fa molta gràcia, i a nosaltres solo que seguim col·laborant, encantats de la vida.
Ara l'Octavi farà d'aprenent de la cadena COPE i anirà a buscar el president de la FECOR. Per tant, Octavi, tens feina. Tinc aquí persones que venen d'Hospitalet de Llobregat, es venen de Sant Banyola del Vallès i es venen també de Mollet del Vallès. Per cert, que a Mollet l'altre dia, un gran èxit, 80 persones per escoltar una conferència de José Antonio Pérez, un etnògraf aragonès, i bueno, la veritat que s'ho monten d'allò bé. El que passa que avui en dia, quan se fa conferència, s'ha de fer una actuació i una botifarrada, si no, no som
prou. Clar, no, home, la panxa contenta, Cosme, si no, no, és un bon reclam,
eh? Home, el somriure. Isidro Marqués és el president i després parlem. Però abans tenim aquí, amb l'exuberante rubia con nombre de santo, a Ferran Pedrich. Que avui sí, avui nos dona primícies. Avui sabrem qui és el pregoner de la plec del Cargol i sabrem qui és el Cargol Dimac, el Cargol Bové i el que ja sabíem, el premi de els, bueno, pues, els versos satírics Jordi Plens. Tot per tu, vinga, Ferran.
Hola, bones.
Ferran, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, que ens ho has de desvetllar tot, eh, avui?
Tot. Vinga, apunteu-vos, número loteria. No, home, bé, doncs ja estem acabant el Caragol Tour, ja s'apropa el nostre benvolgut aplec i hem de començar a preparar també coses com el nostre pregó, no? El pregó d'inauguració de la festa. Aquest any el pregoner serà el Sergi Grimau, ja us ho diem ara, per diversos motius. Un, perquè és un exemple de barceloní que l'ha seduït Lleida, que va conquistar la nostra festa i que va vindre per una altra cosa i s'ha quedat arrelat a la nostra terra, no? I també la seva experiència és interessant, no? També per la vessant solidària que compartim plenament, no? Està fent coses amb col·lectius molt vulnerables i que realment ens agermana, no? I per altra banda, per ser membre d'una de les colles que ha tingut una de les pèrdues més grans de la família de la Pleca aquest any, com va ser el David Villoldo, no? que vam sentir tots molt. No? Llavors, bueno, juntant una mica totes aquestes petites coses, doncs creiem que és un pregon excepcional per aquest any. Uh-huh. I finalment, per altra banda, doncs el nostre premi de Caragol Bové, anirà per la doctora Tor, que és la responsable dels serveis mèdics que ens cuiden a la plec i que realment porta molts anys fent una tasca encomiable de que tots puguem gaudir de la festa i si hi ha cap contratemps, doncs que siguin capaços d'atendre'ns al mateix recinte, en el nostre hospital de campanya, i que bé, que li hem d'agrair tota la tasca que ha fet durant tots aquests anys. No? El GIMAC no podia ser d'una altra manera que els representants de la Volta Ciclista a Catalunya, perquè sempre que es parli de Catalunya el que no pot ser és que Lleida quedi al marge de qualsevol cosa. No té cap sentit ni hauria de tindre cap cabuda una volta que es diu Volta Ciclista a Catalunya i que no passi pel territori lleidatà, no? Més encara quan Lleida té unes oportunitats perquè passi una volta ciclista encomiable.
No, i això ha passat ja més d'una edició, darrerament, no, per desgràcia.
No, Ferran ja ha marxat perquè ja m'ha arrencat.
Sí.
Acabo ràpidament. Gràcies, Ferran, nos veiem allà. A més, estic content, la doctora Tor és de la millor penya de totes. La salseta de la paeria, que és la meva. Gràcies al Ferran Pedrich, seguirem amb ell. Jo tinc a tres persones, només un mot. Alguna persona ja ha estat aquí. Per exemple, Cerdanyola del Vallès, Pepe Aguayos, tu has viscut aquesta festa, què t'ha semblat? Veritablement, és algo que no veus tu a Catalunya, no?
Evidentment, és una peculiaritat de les Terres Lleidatanes en la Plec del Cargol i, evidentment, la festa és magnífica.
En aquest moment m'agafen a la boca plena.
Però i què fas amb la boca plena i el micròfon al davant? Cosme, que semblem nou, que no es pot menjar quan estàs a la ràdio.
No, però com aquest micròfon ja el meu tècnic...
Però que no et pots esperar.
Vinga, os de Moller, havies estat alguna vegada a la festa i com valores tu aquesta festa que es fa de presentació de la platja del Cargol i si coneixes la festa?
Hola, molt bones. Pues la verdad, sí, ya es el segundo año que vengo a esta fiesta, la verdad es que es impresionante. Realmente puedo decir cómo lo montáis. Lo montáis muy bien, una festividad de verdad que a lo grande, donde realmente representáis muy bien la ciudad de Lleida, donde representáis muy bien toda la provincia. Y la verdad, vale la pena venir, vale la pena estar con vosotros y acompañaros en el día.
Bueno, ahí puc dir que aquest es diu Isidre Marqués i que quan s'obren cargols diu no me les podia llevar per a mi esposa, però bueno, li diem que tot se menja aquí.
Bueno, escolta, Cosme...
Ja acabo.
Sí.
Ja acabo. 30 segons. 30 segons perquè hi ha una persona que tenim entre nosaltres que, bueno, ell representa també a totes les CAEs d'Aragó i Catalunya. Tenim diputades, que acaba d'arribar també la diputada, en aquest cas, Alcalà, la Judit. Bueno, com veiem que hi ha moltíssima gent i les connexions pràcticament ara es compliquen pel teu horari, jo l'únic que et dic és que avui hi ha un gran menú, són 80 persones a taula, que ve en Paco Cerdà, que ve també José Crespín, en representació de Lleida, que tenim 6 regidors entre l'Ajuntament d'aquest poble i de l'Ajuntament de Barcelona i 4 diputats. Per tant, Això és el que tenim aquí a taula.
Cosme.
I regalem un bandil, oli i un petit record de la seva vella.
Que bé. El Xavi Pérez em pregunta si hi ha el Negreira a la llista de convidats.
Si hi ha?
El Negreira.
El Negreira? Ai, pues jo no... A veure... No m'he mirat la llista, tinc la llista, però no m'he mirat, la veritat, no t'ho puc dir.
Bueno.
No, però és igual, o sigui, l'important és si està el Cosme García, és com si estigués en tot.
Bueno, vale. Apa, Cosme, dina de gust.
Salut. Escolta, per cert, digue-li al Xavi Pérez que no s'oblidi que el dissabte de la plec del Cargol no faltaria pas esmorzar el seu acord i a la bota.
Vale, doncs pues aquí ja t'ha escoltat. Gràcies, Cosme.
Una abraçada, salutacions cordials.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Bueno, l'únic que m'ha quedat clar és que el Cosme no sap qui és el senyor Negreira, perquè no, l'ha estat buscant a la llista, diu no, em sembla que no hi és, no sap de qui és. Bueno, Xavi Pérez, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Tor, què tal, bon dia.
Bon migdia, Ricard.
A través de la connexió inalàmbrica, anava a dir, connexió d'internet, tenim el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer. Albert, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
I també a la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Escolta, vull fer una pregunta abans de tot. Mestalla o Espanya és racista? Es pot afirmar així, categòricament? O podem matisar-ho, això?
No, home, jo diria que no és, Espanya no és racista, però el que passa és que hi ha molts rucs en molts puestos. I uns rucs estan a Mestalla, els altres al camp de l'Espanyol, els altres pels altres estadis espanyols.
Jo crec que sí.
que som racistes.
No, però un poc no. Racisme com a França, com a Itàlia, com a Estats Units, com a... Jo crec que amb tot el batibull
de... No, perdona, tu dius que Espanya és racista i jo crec que el que vols dir és que hi ha racistes a Espanya, que no és el mateix.
Sí, home, això és indiscutible, com de tot.
No, 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 la frase és diferent.
No, però jo crec que... Anem a acabar en un minut. De les millors intervencions que he pogut escoltar després de... Bueno, de tot el que està passant, a mi la que me va agradar més és la de, en Dongo es diu, no, Alberto, que parlava de que aquestes situacions són molt perilloses, sí, perquè clar, evidentment no és el tema de Vinícius, que és un tema doncs d'un gran crac a nivell esportiu, sinó és el tema quan hi ha veïns, quan hi ha insults que són discriminatoris per origen racial, de conducta sexual o de situacions econòmiques, si volem veïns o no d'una determinada ètnia, i per tant la cosa és, va molt més enllà.
Però escolta,
i malauradament jo aquí necessitem, jo crec que moltíssima educació. Potser és un racisme econòmic, vale. Potser sí, però ha existit sempre.
I el recordar-se de la mare, de l'àrbitre, dels liniers i dels jugadors, que
evidentment,
això...
Evidentment, penós també.
D'això no se'n parla mai, però bueno. No. Albert Escuer.
A veure, no, jo crec que tu ho has clavat. Jo no crec que Espanya sigui racista, però sí és cert que a Espanya hi ha racistes. I també és cert que a tots els camps de futbol hi ha tontos. Però començant pel mateix Vinícius i pel seu entorn.
Sí, sí.
Perquè les dues publicacions que fa ahir a l'acabar el partit que provoquen que fins i tot el president de Brasil, Lula Silva, en un acte surti a dir que Espanya és racista, és perquè s'ho faci mirar. Jo hem parlat alguna vegada aquesta temporada.
No, i Brasil també és racista, i Brasil, No,
aquest xaval té un problema... Aquest xaval té un problema molt greu. Té un problema molt greu. I és que és molt ruc i està molt mal.
Però, Albert, tu has vist el vídeo quan surt de l'autobús abans del partit? Però abans del partit, és terrible el que s'ha d'escoltar.
Per tant, fora del camp...
Sí, està fora del camp.
Bueno, vale, però fa fora del camp, però està ara parlant del camp.
Sí.
Però abans del partit, allò no és un 4, allò no són 4. És penós.
Ancelotti surt en roda de premsa a dir que 46.000 persones a Mestalla li han dit mono a Vinícius.
Sí, correcte.
Jo crec que Ancelotti li va patinar una mica i li van donar l'oportunitat de rectificar, però no la va voler fer.
El vídeo abans del partit és demoledor, Allò és abans del partit.
Però no és el que diem, Sergi.
Doncs no mateix, tot ben lligat. Tot ben lligat.
Jo dic que Ancelotti va dir que tot el camp ho era, li van donar l'oportunitat de rectificar, li va dir, igual no ens ha entès bé, i va dir, no, tot el camp ho és.
Sí, i la pancarta penjada en l'Onino a la M30 a Madrid, què fem?
Exacte.
No,
com a Sevilla... recordant, el jugador del Sevilla,
Feia molt ruc,
és a tot arreu, és a tot arreu, i malauradament t'havia dit una cosa per acabar i ho fico a nivell local. M'agrada molt el futbol i m'agrada molt el Lleida, però mira, a vegades penso que ja estem on estem.
A tercera.
No, mira, venim al matí tranquil·lament.
A tercera, perdó, a segona.
Bueno, és igual, segona federació és tercera, sí, no és igual. Però juguem tranquil·lets, el comportament del públic ha estat excepcional aquest any, perquè vam tenir problemes amb un determinats aficionats del Lleida, sí. Molt rucs també. Aquest any ha estat fenomenal, perquè hores d'ara estic veient coses a primera i a segona, de baralles que hi ha prèvies als partits, que dic, mira, prefereixo estar aquí i anar tranquil a veure el camp amb la meva filla, que no estar a primera i a segona i viure el que he vist de totes les aficions.
Vanessa Ortega.
Bueno, com sempre, jo crec que generalitzar és perillós, i com dèieu, jo crec que Espanya no és racista, sinó que hi ha gent racista a Espanya i arreu. Per l'altra banda, no vull justificar...
I a Lleida, també, i a Lleida.
I a Lleida, arreu,
tot arreu, t'ha dit.
No vull justificar res, però l'actitud d'aquest jugador crec que tampoc no és exemplar, vull dir que tampoc pot donar ell lliçons d'exemplaritat ni al camp, ni fora del camp, ni moltes d'aquestes coses. Per tant, a vegades aquests personatges han de predicar amb l'exemple i segurament aquesta persona no és el millor exemple en el món del futbol, per a mi, I... Però... Digues.
No, acaba, perdona.
No, això que generalitzar és molt perillós. Ni tothom és racista, ni tothom és no sé què, ni tots els catalans són d'una manera, ni tots els gallecs, i sempre estem igual caient en aquesta demagògia barata que al final penso que no porta enlloc, sinó que per mi el racisme és una forma també de violència i estem vivint molta violència en molts camps, en molts esports, i crec que això és un tema que s'ha d'abordar de manera genèrica, no és un tema del Vinícius. El que passa que com que li afecta el Vinícius, que guanya no sé quants milions i és jugador del Real Madrid, doncs tothom ens posem les mans al cap, però això passa en un camp de cadets, en un camp d'infantil.
Sí,
i per a mi no ser racista, per a mi és donar exemple en el dia a dia, perquè tots tenim al nostre costat persones d'una altra ètnia, d'una altra raça, d'un altre país i moltes vegades a Lleida ens trobem amb situacions de racisme que ningú pare. Vull dir que no és un camp de futbol ni és, per mi és ens passa cada dia això.
Sabeu què passa i quin és el problema sota el meu punt de vista? I és que a Espanya mai passa res. O sigui, la setmana passada un equip no va poder celebrar un títol de Lliga doncs perquè hi va haver centenars de persones que van saltar al camp. Hi ha hagut un club que durant anys ha estat pagant el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Sí. Ahir passa el que passa a Mestalla, dins i fora. I no ha passat res, i no passarà res. Perquè alhora la famosa comissió antiviolència, perquè després tu mires i un se passa en la pilota als altres. La Liga no, que jo no sé què. La Federació no condeno, però és que el CSD. El CSD que sí, el govern. I al final no passa res. I al final no passa res. I la de la setmana passada, a l'Espanyol-Barça, és absolutament lamentable. I no passarà res, com un cierre parcial de la grada de Cornellà. I aquests descerebrats i impresentables aniran al segon partit i es ficaran en un altre lloc de la grada.
Sí, clar.
I ahir, a València, tres quartos de lo mismo. I com que mai passa res, hem creat un monstre i hem fet una bola que, com les boles de neu, ha anat creixent i ara és gigantesca.
Lo del camp de l'Espanyol, no, a més de lamentable, és perillós, perquè crec que
sí, quan la massa s'envalentona, cuidado, perquè allí pot passar qualsevol cosa.
Però no passa res, no passa res. Dos persones identificades, sisplau.
Sí, home, és riure. Han agafat els dos tontos. Perdó de l'expressió. No, però acabo de... Canvio de tema, perdona, però un altre tema també gravíssim.
No, i a més,
I
a més a més, vull dir, a l'episodi aquest de l'Espanyol, no, és que van ser quatre. Un, no van ser quatre. I dos, mentre salten, tot el camp està cantant a por ellos.
Sí, com ahir a Mestalla, exacte. Sí. Però per cert...
No, que eren quatre. I ahir a Mestalla no, és que eren quatre. M'és igual. Tanca Cornellà i tanca Mestalla.
Però fixa't tu ara, quan parlem dels equips de futbol, la responsabilitat, a vegades parlem de futbol base, tu l'haveràs fet una denúncia molt bona aquest cap de setmana d'un equip que va marcar 8 gols amb un altre en futbol base per salvar la categoria, jugant un porter que no ho era.
I que al final es va salvar.
Bueno, perquè l'hem va guanyar, afortunadament. Però clar, sí. Aleshores, què estem creant aquí? Què estem creant?
I amb aquesta edat.
És a dir, l'entrenador d'un equip de menors d'edat els va dir que havien de perdre, no?
I per salvar
una categoria juvenil, bé, és a dir, què estem creant?
No, de fet, els dos porters del Mercantil van dir que jo no jugo. Ja. I van acabar jugant amb un cadet que és central. Bueno, pues estem generant això, Sergi,
clar.
I que mai passa res.
Correcte.
I en aquest cas concret, com que no hi ha cap il·legalitat, perquè no hi ha cap il·legalitat, no hi ha una alineació indeguda...
No és un cas aïllat, és un cas general.
Però encara que no sigui
una... Tupinades n'hi ha sempre.
Que no sigui una il·legalitat...
Tupinades n'hi ha sempre.
Jo sempre he dit que la Federació Catalana de Futbol, que ens costa un dineral, no s'hi pot ficar de perfil amb aquestes coses.
Sí, però com diu l'Albert, no pot fer res. Què fa la Federació Catalana? Aviam, què fa? Expulsa l'equip? Com?
No, perdona.
Jo fico l'equip que vull.
Ha passat tantes vegades que pot modificar estatuts, pot modificar normes, pot fer coses perquè passi, perquè si no d'aquesta manera tampoc podem fer res amb el tema del racisme. I ja que es podrà fer, se fan normes noves...
No, però aquí n'han parlat. El problema és que hi ha un xaval o una... Pega l'àrbitre i sol li posen 10 partits?
Pues,
és amb tot.
Pues canvia la norma.
Que no juguin,
jo vaig dir aquí. Penes molt més greus, ho sento. I l'insult verbal, 10 partits, una agressió, 2 anys.
Per això et dic que la federació no pot fer 4 vídeos a l'any parlant de valors i ja està.
No va per a res.
És a dir, quan s'ha d'actuar, que és quan a ningú ens agrada, llavors és quan s'ha de veure que realment tens ganes de canviar la història i no passa. Bueno, va, dit això, que ens queden 8 minuts.
L'AM se va salvar, Albert, no? L'AM se va salvar, al final.
Quina AM se va salvar?
El juvenil. Ha guanyat 0-3 al Sant Cugat i se va salvar. Sí.
Va, dit això, amb hoquei femení, Vilassana que va caure a la seva visita al Telecable, 5-2 a la primera del playoff. És el millor de 3. Juguen el dia 26, d'aquí 4 dies, a casa. Aquest s'ha de guanyar, perquè l'hoquei masculí va caure. Vull dir, ja s'ha acabat.
Bueno, sí, el que passa és que la llàstima va ser... no pugui despedir l'entrenador com Déu mani.
Home, però amb una victòria no l'acomiadaves aquesta temporada.
Home, no, però continuàvem endavant, podríem haver jugat un altre partit i, sí. I la gent havia tingut que recolzar el pavelló ple. O algo.
No estava ple el pavelló?
No.
Aquest és el problema, quatre, el que diu l'Albert Escó. Aquest és el gran problema, no perdre davant del Calafell.
És el playoff.
Quatre i el cabo.
Què està passant amb el públic a Lleida? També és un gran debat, eh?
Bueno,
on està el públic de Lleida?
Però mira, el que parla,
fa de mà d'obra barata.
Que parlem d'arguments al món del futbol i a l'hoquei, dissabte es va produir un fet per mi preciós i és que es retira un jugador, Canyelles,
sí.
I la gent del Calafell l'aplaudeix.
Uh-huh.
O sigui, perquè veiem la diferència, no? I quan parlem de que Espanya és un país racista o Espanya és un país... No es pot generalitzar. Vull dir, al futbol passen unes coses que, sortosament, no passen a la resta d'esports. I esportivament, bueno, pues fi de cicle al llista i veurem a veure com va. I el Vilassana, bueno, ara que el Factopista té dos partits per intentar superar l'eliminatòria contra la seva bèstia negra.
Sí, sí, que la calo,
ja el va guanyar a la final de la Champions.
També te diria, una cosa, Albert, que si en vez de ser el Cerdanyola ha sigut el Reus o el que hagués passat? Tu creus que haguessin aplaudit? Los señores sí, simpatitzant del Reus? Sí,
home, lo que hi, si això faltaria.
Jo crec que sí.
Perdona, jo estan a la llotja al bueno, a Reus.
Sí, també, no? També.
M'han arribat a agredir, o sigui, que no m'he...
Ah, sí? Bueno, va haver fa un parell o tres d'anys, va haver problemes, sí.
Bueno, per això.
I en bàsquet, al final, més o menys va passar el que havia de passar. El Força Lleida va guanyar, però l'Estudiantes també i el Valladolid també, pues amb el qual, finalment, hem perdut el factor pista per un punt, aquelles derrotes inexplicables, tontes, que passen durant l'any, hem perdut el factor pista per un punt i veurem si això és determinant o no. Veient la fase regular... Sembla indicar que sí, però no, veurem no. Com va tot plegat. Eh?
Passarem, Albert, passarem.
Primer partit davant del Valladolid, dia 25, 8:45.
No, dijous, ja.
Dijous.
Suposo que dimecres marxa, no? Ja amb autocar, Albert.
Sí. Bueno, clar, a veure, és que parlem d'una lliga que l'Andorra, per pujar, ha tingut que guanyar 30 partits.
Sí.
El València, per ser segon, ha tingut que fer el seu rècord de victòries. El Valladolid, per tenir factor pista, ha tingut que fer el seu rècord de victòries. I nosaltres, fent igualant el nostre rècord de victòries, no ens ha donat per tenir factor pista.
Sí. No, ha estat...
En la qual cosa em dius, bueno, Valladolid, què? Bueno, pues és el que hi ha. Pues i el Valladolid haurem de jugar.
Ha fet tapé.
I una cosa important, perdona. Si eliminem el Valladolid, que crec que hem de ser positius i hem de centrar-nos en què eliminem, jugaríem València. Davant del Palencia o, bueno, Palencia suposo que es passarà, no? Ah. Es toca el Palencia.
Palencia-Alicante, sí.
Sí.
Però llavors amb el factor...
Bueno, no, Final Four. Ah. Que no hi ha sorteig, ja, per Final Four. Que és el Palencia.
Bueno, pues...
O Alacant. Bueno,
és que si vols jugar, és que si vols pujar a la CB, evidentment, s'has de guanyar tots.
Sí, clar.
Vull dir, no, el camí no és fàcil. No, home, a veure, jo crec que aquí hi ha tres temes. Un, el factor pista en contra, que ens marca. Dos, que físicament, doncs, en Valladolid són molt superiors a nosaltres. I tres, que és cert que després de la tupinada entre Estudiantes i Burgos, que han passat l'eliminatòria a divendres, diumenge, doncs el Valladolid-Lleida serà l'única eliminatòria que jugarà dijous. Recordem que Força Lleida tornarà dissabte a les 10 del matí d'Orense, 11 hores d'autocar, dimecres al matí carretera i manta cap a Valladolid, 7 hores més, 11 i 7 són 18, en la qual cosa pràcticament ja és un dia menys.
Però hi ha avions a la vida, hi ha avions, no sé com a Orense no se van amb un avió.
Bueno, doncs ha anat així.
Pues tema pressupost.
Però ara, si volem pujar a l'ACB, no podem exigir ACB, és una il·lusió, quan a Orense els xavals han d'anar amb autocar. És a dir, s'han de fer 12 hores de viatge, és claríssim, no? O sigui, això, ja, ja. Una cosa és l'exigència, clar, és a dir, la il·lusió, bàrbara, però l'exigència no pot existir quan hi ha aquest detall. Evidentment que, molt bé ho diu l'Albert sí. Escuer, s'ha perdut un dia.
Sí, no, està clar, però bueno, és el que hi ha.
I, pues...
si parlaves amb Edu Torres, te deia que, bueno, prefereixo l'autocar perquè, mira, a les 9 del matí, sí, però ja estic a casa. Bueno, a les 9 del matí, pues, encara estaria d'Obrens, hauries d'agafar l'avió i pots arribar a les 3 de la tarda. Bueno, això...
Bueno, igual, si es va fer per aquest tema, res de... Ara, si és per un tema pressupostari,
res
penses, Déu-n'hi-do, claro.
No, se va fer per un tema pressupostari, però dic que també hi ha entrenadors com Edu Torres, que això ho havien parlat mil vegades, que te feia aquest raonament. Bueno, sí, però mira, al final arribo a les 9 del matí, però ja sóc a casa.
Vanessa Ortega, com va anar les portes obertes?
Molt bé, 30 persones, bé. Ara ja farem la tercera jornada en què ja es convocaran només els que en principi estaran l'any que ve amb nosaltres.
Mm-hmm. Molt bé, doncs...
Jo no ens dono temps, però m'agradaria posar sobre la taula que hi ha eleccions municipals i
sí?
I que el tema de l'esport...
No s'ha tocat gaire bé, no?
Gens. Crec que he sentit 30 segons en algun debat, 30 segons a l'esport de Lleida. Vull dir que,
és que, ni,
també
ni,
fem, que ens ho fem mirar,
ni
això.
Tan sols el debat d'esport que s'haurà fet s'ha acabat parlant d'esport. Jo en el seu moment vaig demanar que deixessin clar el seu model d'esport de subvenció o de no subvenció o del
ciutat,
que sigui.
O de ciutat.
Però no ha entrat gens amb això. Per tant, 4 anys més del mateix problema.
No, perquè han de fer l'Albert.
Jo vaig seguir el debat electoral esportiu que es va fer i t'entren ganes de que el dia 28 quedar-te a casa.
Bueno, pues,
és el millor.
Clar, però, ja ho sé, però vull dir que l'esport mou molta gent, també. Per tant, és un tema que
no,
evidentment no és vital.
Ja,
bueno, pues, d'això em queixo, però és que no d'un partit.
De tots.
No, però que estaria bé que la ciutadania els expliquessin, perquè ens convoquen els presidents als diferents actes de campanya, però els presidents tenim un vot. La gent de Lleida vol escoltar i la gent que està als clubs vol escoltar les propostes que tenen els partits per a ells. No només per als presidents i les presidentes dels clubs, sinó per a la ciutadania en general. I trobo a faltar que no s'hagi dedicat gens de temps a l'esport. Per tant, ja deixa entreveure, no?, la importància que li donen a la regidoria d'esports.
Pues bueno, el que hem tingut fins ara.
Perquè no tenen projecte ni tenen programa, Vanessa, perquè el projecte i el programa és ara farem una pista d'atletisme a l'estació d'autobusos, ara farem un canal d'aigües braves a la mitjana,
potent,
ara farem. No, explica'm què passa amb el Balàfia. Explica'm què passa amb l'AEM. Explica'm què passa amb tots els clubs més enllà del Llista i el Força Lleida en aquesta ciutat.
Però en un debat va haver una pregunta directa. O sigui, va haver una pregunta directa dient què penseu fer amb clubs com tal. I ningú va respondre amb aquesta pregunta. Vull dir que, que ens ho fem mirar tots.
Pues el que diem.
Passa palabra.
No hi ha res.
A per l'altre.
Molt bé, doncs escolta, la setmana vinent...
Tindrem alcalde.
Bueno, hi haurà resultats de les eleccions. No sé si tindrem alcaldessa o alcalde o què tindrem. Vanessa Ortega, Albert Escuer, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, adeu.
A vosaltres, adeu.
I Xavi Pérez. Anem directes cap a les dues. Quin país, no?
Quin país.
Déu-n'hi-do, eh? És que...
Sempre ens quedarà la Champions.
Fixa't que la tertúlia d'esports hem començat parlant d'una cosa que no té res a veure amb els esports i n'hem acabat parlant d'una altra que tampoc
té
a
veure.
És que de veritat, eh?
Tremendo.
Amb el bonic és saltar 11 contra 11 en un camp verd i fer gols. En fi. Xavi Pérez, una abraçada, cuida't.
Igualment.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Segueixes ben informat hores d'ara amb la Pilar García Muñiz a la sintonia de la cadena COPE. Que acabis de passar un bon dilluns i demà ens tornem a escoltar a partir de les 12:20.